Són les 12, actualitzant notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 1 d'abril i avui començam el programa parlant de l'inici de la temporada del sector de la restauració. Podrem parlar en uns minutets amb en Miquel Tur, el president de Pimef Restauració. Més tard farem un seguiment de la jornada de vaga del personal de terra de l'aeroport. Sentirem alguns dels representants sindicals de Ground Force d'Eivissa i seguirem rendint homenatge a l'arqueòleg eivissenc, especialista en el món púnic i fenici, activista també, Josep Maria López Garí, que ens va deixar aquest cap de setmana. I com fem sempre els dimecres, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat i sentir una conversa interessantíssima que ha mantingut la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I començar amb Nieves, la repassada a l'actualitat parlant de transport, perquè avui és un d'aquests dies que hem de marcar el calendari, perquè comença a funcionar el nou servei d'autobusos d'Eivissa. Ho fa amb una flota nova de 100 autobusos i 62 noves línies, amb diferents nomenclatures, nous horaris. A més, es podrà pagar amb targeta i hi haurà wifi als vehicles.
Sí, la principal novetat és la reorganització completa de la xarxa. Les línies actuals desapareixen, tal com es coneixien fins ara, amb nous noms, recorreguts i horaris, per la qual cosa recomana als usuaris consultar la nova informació abans de desplaçar-se. A més, hi ha disponible l'aplicació mòbil Alsa Mobi for You, on consultar en temps real els trajectes, així com tota la informació de les parades i de les noves línies. També s'han revisat tots els vehicles per tal de validar que els nous compleixen amb els requisits d'accessibilitat i responen a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.
En relació a aquest assumpte, veïns de la zona del Port d'Estorrent i Cala de Bou han iniciat una recollida de firmes perquè es mantingui la línia d'autobús que uneix tots els serveis de l'administració d'aquesta zona, com són les dues escoles, l'institut o el centre de salut. Des del Consell d'Eivissa han assegurat que no descarten modificar els recorreguts en cas de que fos necessari.
Sí, avui, amb la posada en funcionament de la nova contracta de transport públic a Eivissa, desapareix la línia L31, que funciona des de fa 2 anys. Amb aquest canvi, les noves línies no passaran per l'institut ni tampoc per les escoles, fet pel qual les famílies afectades recullen firmes que reclamen el manteniment d'aquest recorregut. Ho expliquen a Carlota Orts, cap d'estudis de l'Escola de Ses Planes, i Ivan Torres, professor de l'Institut de Sant Agustí.
Utilitzen moltes famílies de l'escola, tant a nivell del matí per dur els infants a l'escola com a la tarda per suport educatiu.
Jo crec que és una línia que està molt viva, vull dir, Cala de Bou, al cap i a la fi, és una zona amb població molt jove i ja no solament per alumnes, també professors.
Així, veïns, treballadors i sobretot els estudiants que fins ara han fet servir aquesta línia d'autobús hauran de buscar alternatives en una zona on les connexions de transport públic són complicades. Escoltem alguns afectats.
Este bus es el que cuando pues el autobús escolar no pasa o tiene algún problema es el que sube hasta el instituto, entonces es el que los niños utilizan.
Habré de repercutir al meu pare, a que m'ajudi o pues a buscar una connexió amb altres línies.
Pues habré de pujar amb ma mare o amb mon pare.
Des del Consell d'Eivissa han assegurat que una vegada estiguin en funcionament els nous recorreguts, no descarten modificar-los si calgués.
I un darrer punt de transport, perquè el grup ecologista Gengob denuncia que els preus del transport escolar s'han disparat els darrers anys. Assegura a aquest col·lectiu que el pressupost del bus duplica i fins i tot triplica el preu de les activitats que necessiten els trasllats dels alumnes.
Sí, segons la realitat que es posa en nombrosos centres educatius, aquesta situació ha causat una reducció significativa del nombre de sortides escolars escolars els darrers anys, fet que ha comportat que molts centres hagin deixat de fer activitats fora de l'aula. Aquesta situació genera una desigualtat clara, ja que només l'alumnat amb més poder adquisitiu pot accedir a aquestes experiències. Una realitat que, segons el GenGob, s'agreuja especialment en plena temporada entre abril i setembre, perquè el sector turístic és prioritari per a les empreses de transport. Per tot això, demanen a les administracions mesures urgents i estructurals.
I canviem ara totalment d'assumpte, parlem de sanitat, perquè ara a l'abril començaran a fer feina els reforços estivals sanitaris contractats per l'àrea de salut de les Pitiüses. S'avancen i s'amplien fins a 7 mesos d'activitat amb motiu de l'inici de la temporada turística.
Des del 7 d'abril i fins a final d'octubre es posaran en marxa 18 consultes per a desplaçats per reforçar l'atenció a la població flotant. Els serveis d'urgències d'atenció primària també seran reforçats amb 6 consultes més durant la temporada d'estiu. Amb aquest augment de consultes també està previst un augment en la contractació per cobrir vacances i incidències del personal. En total, prop d'un centenar de professionals donaran suport a l'atenció primària aquesta temporada. Escoltam Judit Frías, directora mèdica d'atenció primària.
Esta temporada estival 2026 adelantamos los refuerzos sanitarios estivales a principios de abril para dar respuesta al anticipo de la temporada turística de este año, además de incrementar los recursos destinados a ello. De esta manera, ampliamos el refuerzo asistencial durante 7 meses.
Segons l'àrea de salut, els serveis d'atenció primària d'Eivissa van atendre l'any passat 472 consultes per dia, un 2,5% més que el 2024.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat a Formentera, perquè el Consell Insular reforça el servei d'inspecció turística amb la incorporació d'un segon inspector durant els pròxims 6 mesos.
Aquesta mesura arriba coincidint amb l'inici de la temporada turística i permetrà intensificar el control sobre l'oferta il·legal i les activitats sense autorització. El nou inspector treballarà entre abril i setembre, centrant-se en la revisió d'establiments, la detecció de lloguers turístics il·legals i la tramitació de sancions. El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha destacat que aquest reforç vol protegir el model turístic de l'illa i garantir una oferta regulada i de qualitat.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a la repassada de l'actualitat. Després t'escoltam.
Fins després.
Són les 12 i gairebé 11 minuts i començant parlant del sector de la restauració. Tots ahir 11 minuts, com us deia. L'any passat, el 70% dels negocis de restauració d'Eivissa va decidir obrir portes per aprofitar el pont de Setmana Santa, que l'any passat va ser a mitjans del mes d'abril, i poder atendre així l'arribada dels primers turistes. La resta dels bars, cafeteries i restaurants ho van anar fent progressivament les setmanes següents fins al començament del mes de maig. Per saber com es prepara enguany el sector de la restauració per aquesta temporada, avui ens acompanya aquí a l'estudi en Miquel Tur, president de Pimef Restauració. Bon dia.
Bon dia.
Com comença la temporada enguany, concretament en el sector de la restauració? Restaurants, cafeteries, bars?
Bueno, pues, temporada enguany comença com els 2 o 3 darrers anys, és a dir, a principis de Setmana Santa, en el que és els primers turistes que arriben en els hotels. I bueno, crec que serà enguany molt similar a com va ser l'any passat o l'anterior. De fet, fa 2 anys també varen tenir que Setmana Santa va començar molt pronta i bueno, jo m'imagino que quan sigui igual. L'únic dubte que hi ha és entre les persones del sector, sobretot en com, no ara en centrada de la temporada, sinó més endavant com es desenvoluparà, però és una mica a veure què passa amb aquest conflicte en el tema d'Iran i a veure com us afectarà a nivell turístic, i la gent està una mica preocupada en aquest sentit.
I d'ara parlarem d'aquest conflicte que ahir comentàvem amb el president de Pimef, amb Alfonso Rojo, parlarem concretament del sector de la restauració, però abans d'això no sé si teniu xifres del nombre d'associats a Pimef que han decidit obrir portes ara en Setmana Santa.
Mira, normalment...
Un percentatge.
Sí, normalment, més o menys, no és exacte, però normalment hi ha un 30% dels establiments que obrin tot l'any. Llavors hi ha una altra xifra que seria els que obrin doncs, 8-9 mesos, que potser inicien Setmana Santa una miqueta abans, doncs un altre 30%. I llavors el resto doncs, van obrint una volta passat Setmana Santa i fins a principis de maig doncs, van obrint de forma progressiva. Així que més o menys tenim més o menys, un terç, un terç, un terç de cada tipus.
Parlàvem que fa aproximadament 2 anys, si ara no m'equivoco, quan es diu que va caure també la Setmana Santa molt pronta, això pot indicar una tendència a que les xifres vagin una mica a la baixa durant el mes d'abril, abans de que ja torni a arrencar-se el mes de maig?
Sí, a més sol passar perquè Setmana Santa sí que té unes dades d'ocupació hotelera pues, raonablement bones en els hotels que estan oberts, però si ve molt pronta, una volta passat Setmana Santa, pues, sol haver una baixada. Això està fent que també pues, molts establiments pues, siguin una mica reacis a obrir d'entrada i esperin, pues, quizá a principis de maig, que les xifres d'ocupació siguin una mica més estables.
Uh-huh. El fet de que s'iniciï la temporada, com afecta, si és positivament, en els comerços, en els restaurants, en els bars que obrin tot l'any?
Clar, és un afegit. És a dir, els establiments que treballem en públic local, pues, el turista és un afegit. I, bueno, ve a sumar, en principi, no? Una altra cosa pues, serien aquests establiments que només treballen en turistes. Pues, en aquest cas, s'han d'esperar que les xifres d'ocupació almenys cobreixin els costos fixos.
Uh-huh. Pel que fa en el tema del personal, que també és un tema recurrent que sempre tractem amb el Miquel Tur quan ve quin es programa, enguany també s'espera una situació similar a la de l'any passat a l'hora de completar plantilles, trobar personal qualificat, etc.
Efectivament, sí, és un problema, de fet és el problema, i a més és transversal no només a hostaleria sinó a tots els sectors. Tots els sectors tenen manca personal i especialment quan comença la temporada que s'incrementa l'activitat econòmica pues, es noten més aquests problemes. La falta de lloguer, la falta de lloguer o la falta de residències o la falta d'espais dignes per als treballadors que tenen que venir a ocupar els llocs de temporada a qualsevol sector és molt complicat de resoldre en la situació que tenim. I això dificulta que les empreses, sobretot les que tenen pues, l'activitat predominantment en temporada, pues, moltes voltes poden cobrir els seus postos de feina.
I t'has trobat en situacions d'establiments que enguany, de nou, no sé si ja ho feien l'any passat, però que enguany una altra vegada tornin a oferir allotjament pels seus treballadors precisament per poder completar aquestes plantilles.
Sí, sí, efectivament. Els puestos eminentment turístics, per exemple, el sector hoteler, i especialment les grans cadenes, pues, ho tenen totalment interioritzat, aquest tema. Saben que si volen tenir treballadors de temporada, perquè sobretot els hotels, la gran majoria, són de temporada, són empreses que en la majoria dels casos pues, obrin eminentment per la temporada turística. I ells sí que tenen, potser, més possibilitats d'oferir aquest allotjament en els treballadors que tenen. Llavors, pues, a nivell del nostre sector de restauració, pues, els establiments, pues, principalment establiments de platja, que aquests també la majoria obrin per temporada, molts, d'alguna manera, pues, també busquen solucions per poder oferir espais als seus treballadors. Siga a través de directament llogar, llogar cases o llogar apartaments, siga per funcionar com de fiadors dels lloguers o perquè directament compren cases o apartaments pues, per tenir allotjats en els seus treballadors.
I això és una tendència que va incrementant o que has observat que va incrementant en els últims anys?
Sí, els darrers anys les empreses turístiques si volen garantitzar d'alguna manera pues, tenir els recursos humans suficients per poder desenvolupar les tasques de temporada en garanties, pues, miren de portar aquestes solucions als treballadors.
Clar, perquè han parlat de grans cadenes hoteleres que també per ser un model de negoci pareix una mica més fàcil a priori que puguin oferir un allotjament o destinar part de l'espai que comercialitzen d'habitacions a allotjar treballadors, però clar, en el cas de petites i mitjanes empreses del sector de la restauració, llogar, constar com a avaladors o directament comprar habitatges, m'imagino que és un esforç important tenint en compte els preus que tenim aquí a les Pitiüses.
Correcte. Tengues en compte que el sector restauració, bars, bars, restaurants i cafeteries, és un sector que no està limitat, no està regulat en aquest sentit. Se'n poden obrir, mentre les normatives locals ho permetin, tots els que facin falta. Per tant, hi ha molta més competència i els rendiments no són els mateixos que potser en el sector dels hotels, no?, i apartaments. Entonces tenim un problema afegit aquí. No dona, per tant, l'economia d'un petit establiment, que a més la gran majoria són petits i no poden generar economies d'escala, per poder oferir aquest tipus de solucions, en la qual cosa és un problema afegit.
Clar. Hem parlat dels preus de l'habitatge i al principi d'aquesta conversa que estan mantenint amb en Miquel Tur, que és el president de Pimef Restauració, estava aquí damunt la taula aquest elefant a l'habitació, que és el conflicte contra Iran, que està evidentment copsant tota l'atenció mediàtica aquests dies, com no podia ser d'una altra manera, i que ahir comentàvem amb Alfonso Rojo que ens podia afectar concretament en el sector de la restauració. Com està vivint aquesta situació de cara en aquesta temporada?
Bueno, pues des del punt de vista turístic i econòmic, sobretot amb molta incertesa. És a dir, el que sí que sabem és que el conflicte llarg, si s'estira i s'allarga, el que es veu clarament és que comporta un increment de costos. Primer, de lo que és energia, derivat de l'energia és transport, en el qual nosaltres com a illa som molt més sensibles que una altra banda, i si es produeix alguna circumstància d'increment de inflació, doncs pot derivar un increment de tipus d'interès que afecta tot en general, no? Per tant, no és una bona notícia, en principi, que estigui el conflicte aquest, encara que algunes veus puguen dir que això pot derivar que una part dels turistes que anaven cap a aquella zona venguen cap aquí. Jo som reaci a pensar això perquè, en tot cas, influirà amb algun tipus de turista determinat, quizá d'alt standing, però no el que és la generalitat de turistes que venen a Silla. Per tant, jo ho veig una mala notícia, ja no només a nivell d'estrama humà que suposa, sinó també econòmic, vull dir que, no ho sé, no ho veig clar. Incertesa seria la paraula.
Sí, és la paraula que més fem servir aquests dies, aquesta incertesa. Clar, i no sé si això d'alguna manera també pot repercutir en un augment dels preus del que ens costa com a clients anar a un bar, un restaurant, una cafeteria.
Correcte. Al final, si els preus a qualsevol empresa, dona igual que sigui un restaurant, un bar, una cafeteria o de qualsevol altre sector, si els costos se'ns incrementen, no queda altre remei a un moment donat que repercutir-ho. Encara que moltes voltes els empresaris d'entrada sí que assumim directament bona part d'aquests costos, però hi ha un límit. Hi ha un límit en el qual ja no te queda altre remei que aplicar un sobrepreu.
Uh-huh. I això és possible que passi de cara en aquest estiu o ara ja una vegada comences la temporada més o menys els preus ja estan establerts o és una cosa que pot anar canviant a mesura que passin els mesos?
Podria canviar si els increments dels preus de l'energia són més alts. Ara, per exemple, per posar un parell d'exemples, tenim el preu del gasoil, que ara s'ha bonificat una miqueta en els transportistes, i això de moment està aturant una miqueta certes pujades de preu, però els transportistes tenen uns marges de costos molt, molt petits i tenen una situació molt tensa en aquest sentit. Si el transportista arriba un moment que no pot suportar més la situació, ho derivarà aquest cost en el distribuïdor i el distribuïdor doncs, mos ho deriva en altres. És a dir, tard o d'hora arriba. Ara mateix, per exemple, a nivell personal pronta tenc que renovar el que són els contractes d'energia elèctrica i ara era normalment abril i maig és un molt bon moment per negociar tarifes i enguany no m'adonen preu. No m'adonen preu perquè les elèctriques estan a les expenses, sobretot a nivell del gas, de quin serà el preu del gas en els pròxims mesos per repercutir-lo en els consumidors. Per tant, encara no sé quins preus tindré d'electricitat perquè hi ha una situació que evita poder-ho negociar a curt plaç.
Creus que amb tota aquesta situació mundial, local, aquesta incertesa que comentàvem, alguns empresaris, no sé si tots, però alguns es puguin plantejar això que han posat damunt la taula en diverses ocasions de reduir quantitat per augmentar qualitat?
Ja s'està fent fa temps, especialment degut en el tema laboral. La mancança de personal, especialment qualificat, perquè potser sí que pots trobar gent, però no està qualificada, potser per lo que és la punta de feina. Nosaltres tenim, a Eivissa, en general, les empreses turístiques, no tenim una demanda constant. Tenim una demanda que fa forma de muntanyeta i aquesta part central de la muntanyeta, el pico de la muntanyeta, pues, no pots contratar una persona formada d'un dia per l'altre que resolga la situació durant 2 mesos. No? Entonces, hi ha molta gent que els darrers anys pues, potser ha decidit reduir la seva oferta, reduir-la i topar-la. Bueno, pues és una de les solucions que ha tingut que aplicar alguna empresa que no es volia arriscar a tenir més treballadors no formats o que no podia contratar més perquè les circumstàncies laborals no ho permetien.
Idò, estarem pendents de com evoluciona aquesta temporada pel sector de la restauració. Miquel Tur, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a IB3 Ràdio.
Gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes d'actualitat aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
I ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, com us dèiem, vam començar el programa. Volem fer seguiment de la jornada de vaga del personal de terra de l'aeroport d'Escúdola, que aquests dies es mobilitza per discrepàncies en les taules salarials i la pèrdua de poder adquisitiu de la seva plantilla. Els sindicats convocants de la vaga són Comissions Obreres, UGT i USO, i a aquesta hora ja podem parlar amb Alicia Miragaya, que és responsable d'UGT a Gran Force a Eivissa. Molt bon dia.
Bon dia.
Quines són les circumstàncies que us han portat a convocar aquesta vaga indefinida? Parlàvem d'aquestes discrepàncies en les taules salarials, aquesta pèrdua de poder adquisitiu, entre d'altres circumstàncies, no?
No, és la circumstància. És l'únic punt i motiu de la huelga. Uh-huh. Nosotros tenim unes subides salariales donde después de 3 años con los salarios congelados, en enero del 26 nos iban a regularizar el salario y luego por unas cábalas que la empresa se hace y donde junta puntos del convenio y tal, pues discrepancias de opinión, ellos dicen que no nos corresponde lo que nosotros creemos y se descampa con que va a ingresar 3 puntos menos y no estamos de acuerdo y es el único punto de la huelga, reclamar esos 3 puntos de diferencia, porque estamos perdiendo mucho poder adquisitivo.
Clar, i més tenint en compte els preus que tenim aquí a l'illa d'Eivissa, no? És pertinent que se us apugi el salari.
Sí, bueno, en Eivissa i en tota Espanya, o sea, 3 puntos que luego vas a arrastrar toda la vida, porque cuando hagan la subida del 2027, pues ya será sobre 3 puntos menos y así sucesivamente. O sea, creo que unos trabajadores que durante 3 años han aceptado estar con el salario congelado, ya les toca recibir su beneficio, ¿no? O recibir lo que les toca. No pedimos ni más ni menos, lo que nos toca. Punto.
Parla, Alicia, dels serveis mínims que s'han decretat per aquestes jornades de vaga.
Los servicios mínimos abusivos, pero no abusivos solamente en Eivissa, que es una isla. Es que nos estamos encontrando con que los 12 aeropuertos de España donde hay huelgas son abusivos. ¿Qué pasa? Que al ser por franjas, ellos pueden proteger una serie de vuelos que evidentemente se protegen los que están dentro de la franja de vuelos. Y es muy difícil que tenga repercusiones, bueno, tiene repercusiones en sitios como Madrid, Barcelona, donde claro, Es continuo el tráfico y es grande ahora con la salida de Semana Santa. Aquí sabes que ahora se mueve todavía poco. Si esta huelga a lo mejor fuera en julio, agosto, aquí en Ibiza, la repercusión sería muchísimo mayor. Y si a eso le sumas que nos hemos encontrado con que tenemos compañeros fijos discontinuos, que el año pasado se les llamó a 1 de mayo y este año ya están dentro, en previsión de todo esto, porque luego no se pueden hacer contrataciones y etc, etc, pues claro, tenemos mucho personal, muchísimo personal.
¿De quin percentatge de serveis mínims estan parlant, Alicia?
90%.
90% del personal que està fent feina en aquestes jornades
sí,
de vaga.
Clar. De servicios mínimos, una barbaridad.
Vosaltres us heu plantejat accions contra aquesta proposta del 90%?
Bueno, nosotros ahora estamos cumpliendo y lo que se está tomando son datos de vuelos, datos de personal, total en las bases, con mínimos, y todo esto se va a llevar a inspección de trabajo y que la inspectora o los inspectores digan si estos mínimos son legales y punto.
Hem dit en començar aquesta conversa, recordem, amb l'Alicia Miragaya, que és la responsable d'UGT a Ground Force a Eivissa, que aquesta és una vaga indefinida, per tant, per la seva pròpia definició no té una data de finalització. Com està evolucionant la fase de negociació?
Bueno, de momento no hay ninguna porque la empresa no ha llamado para nada.
Per tant, les negociacions estan aturades de manera unilateral per part de l'empresa.
De momento no hay negociaciones. Estamos en huelga y nadie nos ha llamado para nada.
Clar. I ara ho comentàvem, la Setmana Santa justament cau a inicis del mes d'abril, encara estem en una fase de la temporada que podríem dir mitjana, quan tot comença a arrencar, però si aquesta vaga indefinida continua fins als mesos d'una major incidència a l'aeroport d'Escodolà, com pot ser el mes de juny, juliol, agost, fins i tot setembre, aquí sí que ja podríem començar a notar una incidència important en els vols i sobretot en els serveis de terra, que si vols, Alicia, ara m'expliques en què consisteixen.
Los servicios que presta Ground Force y a los que puede afectar es desde la facturación de pasajeros, entrega de su tarjeta de embarque, recogida de sus maletas, servicios de pérdida de equipajes, o sea, todos los equipajes que se pierden, reclamaciones que se hacen, y luego la entrega de esas maletas a los pasajeros que se les encuentran las maletas. Por detrás en rampa, esas maletas que salen facturadas se seleccionan para luego llevarlas a los aviones correspondientes y cargarlas en los aviones que tocan. Paso de los pasajeros por puerta de embarque, embarque de los pasajeros y luego ya a nivel más de pista, que es mi área específica de trabajo, dijéramos, pues una persona coordina el avión desde que entra en parking hasta que se va, hasta que hace la salida, pues con todos los servicios que necesita, catering, limpieza, combustible, inicio el desembarque, inicio el embarque, un documento oficial del avión que se llama la hoja de carga, donde dice cómo va el avión cargado y centrado para poder volar, todos esos servicios, si tiene el plan de vuelo, si hay que pedírselo, todos los servicios, todo lo que te puedas imaginar que rodea a la vida del avión.
Déu-n'hi-do.
Esos son los servicios de handling de Ground Force en las bases.
Déu-n'hi-do, idò pràcticament tota la feina aquesta que no veiem als passatgers, però que és essencial perquè un vol sortir i ho faci amb seguretat i amb puntualitat. Quants de treballadors feis feina a la terminal d'Escodolà, Alicia?
Uy, nosotros variamos mucho, desde una media de no más de 90, 80 y pico en invierno, a más de 250 en verano.
Alicia Miragaya, responsable d'UGT a Ground Force a Eivissa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i, evidentment, estarem pendents d'aquestes jornades de vaga indefinida, que de moment són els dilluns, dimecres i divendres, i, per tant, avui teniu jornada de mobilitzacions. Moltíssimes gràcies.
Nada, a vosotros.
Nosaltres ara seguim amb més assumptes aquí al programa. Són les 12 i gairebé 33 minuts, seguim aquí al programa i habitualment, el primer dimecres de cada mes, parlem d'història, posem la ràdio en blanc i negre i parlem d'algun episodi del nostre passat, però aquesta setmana és diferent. Avui volem retre-li homenatge a una de les persones que més ha reivindicat el nostre patrimoni històric i que ens va deixar el passat diumenge. Estic parlant de l'arqueòleg Josep Maria López Garí. Aquests dies estàvem pensant aquí amb l'equip, com li podíem retre homenatge, com podíem recordar una persona que ha estat clau en la divulgació i el coneixement, sobretot, del nostre patrimoni fenici i púnic. Garí va ser director insular de patrimoni entre els anys 2007 i 2013, quan ja acumulava anys de lluita per la defensa del patrimoni de les Pitiüses. Això també el va dur a implicar-se en el moviment antiautopistes. I avui el volem recordar aquí al programa sentint la conversa que vam mantenir amb ell el 26 de gener de l'any 2022 a la seu de l'Institut d'Estudis Eivissencs, una conversa que escoltàvem dins la secció d'història habitual del programa i avui volem tornar a escoltar-la.
En blanc i negre.
Balladores, quan balleu, brusdeu el pas petitó.
Idò, com cada dimecres, més o menys a aquesta hora, ja sabeu que és el moment que aquí al programa, el dia Eivissa i Formentera i B3 Ràdio, agafem els nostres transistors i a poc els posem en blanc i negre per fer un salt al passat. Un salt que aquesta setmana farem amb en Josep Maria Garí, tothom el coneix com a Garí, veritat, Josep Maria López Garí, que és arqueòleg, i avui ens parlarà d'un indret d'Eivissa poc conegut, però que té moltíssim valor patrimonial. Molt bon dia, Garí.
Bon dia a tothom.
Com va?
Molt bé, molt enfeinats. Duim uns quants mesos treballant a la Xanga, que és l'indret que deies que parlarem avui. I sí, realment és desconegut per molta gent, sobretot a nivell històric. Molta gent s'ha acostumat, cada vegada hi ha més gent que assistiu a la petita cala aquesta, però en canvi és història, la gent comença a conèixer-la ara que mos ha vist durant fa 3 anys treballant allí.
3 anys duis ja fent feina a la Xanga?
Sí, aquesta és la tercera campanya, no estem tots any, sinó un parell de mesos cada any, i estem fent una tasca de descobrir, perquè estava bàsicament enterrat, documentar i reconstruir una mica part del que estem trobant.
Idò, ara parlarem de tota aquesta feinada que esteu fent per desenterrar part de la nostra història i donar-la a conèixer, que és també el que volem aquí en el programa. Primer de tot, per la gent que acabi d'arribar a Eivissa o que no tingui molt clar, on és la Xanga?
Segur que tothom sap on són les salines de la Sal Rosa i la Torre Descarregador. La Xanga és just votant la torre, a l'altra banda del petit puig que hi ha allí, i es tracta d'un indret que històricament es varen fer les primeres salines d'Eivissa.
Mos remuntam, idò, en a quin segle?
Bé, això és una mica més complicat que el que estan parlant, no? L'evidència escrita de l'explotació de les salines, la primera escrita que tenim, és d'època àrab, perquè ells ja exportaven sal, i així ho deixen els textos escrits, al nord d'Àfrica. La Xanga, el que podem veure ara, que la torre i una sèrie d'elements dels que anirem parlant, estan construïts en el segle XVI, però durant les fases de documentació que hem fet, hem pogut veure que hi ha moltes altres fases, possiblement algunes molt més antigues, inclús que d'època islàmica.
Déu-n'hi-do, és a dir, que part del que podem veure avui dia es remunten al segle XVI, però si busquem una miqueta més a fons podem trobar elements que són encara més antics. Perfecte. Segle XVI a Eivissa. Quin context històric podem dir que vivia l'illa d'Eivissa? Què estava passant aquí en el segle XVI?
Mira, justament en aquest moment s'estan construint les morades renaixentistes d'Eivissa. És un fenomen extraordinari perquè s'estan construint morades a tota la Mediterrània per defensar-nos dels pirates i corsaris no, que érem naltros, però dels pirates a la Mediterrània. I en el cas d'Eivissa es construeixen les morades que són de les més importants i les millors conservades de la Mediterrània.
I allà a la Xanga, que s'hi feia?
I en aquest mateix moment s'està construint un complex saliner, bàsicament saliner, en aquest sector, en aquesta zona de la Xanga. Hi ha que dir que és una inversió molt, molt important a la nostra illa, de les més importants juntament amb les morades d'Eivissa, i que és molt més complexa que no només la torre que trobam allí. De fet, la torre es construeix per defensar aquelles construccions, aquell indret, per defensar-la, perquè es refugiassin els treballadors en cas de perill i per defensar aquella indústria que era importantíssima.
La indústria salinera. Has dit que amb les feines que esteu fent avui dia heu descobert diferents elements d'aquest complex saliner. Quins serien?
Bé, el més important és que tenim una visió de conjunt. En aquell indret es va construir una plaça empedrada feta amb còdols portats des d'Escodolar, segurament amb barca. Hi ha milers i milers i milers de còdols. Només aquest esforç de carregar aquestes barques i dur-les a estallar i fer aquell empedrat que té un cert disseny, inclús estètic, ja és important. Juntament amb aquesta plaça que té 6.000 metres quadrats, estava envoltada per una paret, es va construir al mateix temps el moll que podem veure, la torre per defensar, ja hem dit, en els treballadors, dos aljubs bastant grossos i una casa que encara existeix. I és un conjunt molt gros, molt important, molt ben construït. Segurament va costar molts de sous i va treballar moltíssima gent i va ser un segueix sent, hasta quasi els nostres dies, l'indústria més important d'aquesta illa.
Des de luego ho era en aquella època, la indústria més important d'aquell moment, i passa que era coneguda a Eivissa en aquell moment, no?
Sí, sí, la sal era el més important. De fet, com va estar fa 100 anys, tota l'illa treballava a l'hora de recol·lectar la sal en aquesta indústria. Segurament hi ha des de segles sense, si no abans.
I en aquell moment, recordem, ens estem remuntant al segle XVI, que són també aquests elements patrimonials en els que s'està fent feina, a Eivissa es recollia la sal i després on es portava. Imagina que la tasca que es feia en aquest indret era recollir la sal i portar-la a altres indrets del Mediterrani, o es feien més coses?
En aquest indret, si parlam de la sal, perquè si vols podem parlar d'altres possibles indústries que hi hauria també en aquest sector, s'amuntegaven, se feien les muntanyes de sal, que ara estan anant cap a les salines, cap a la platja de Migjorn, i d'aquestes muntanyes de sal es carregava amb barcasses, els barcos esperaven fora perquè no hi havia calat a prou, i la veritat és que se distribuïa per tot, pel nord d'Europa, per tota la Mediterrània. I és curiós perquè les feines que fem de restauració han aparegut moltes pedres de fora d'Eivissa, granits, grisos, rosats, marbres, molts de tipus de pedra que no són d'Eivissa. Això era perquè els barcos, quan venien buits, duien un carregament de pedra per estabilitzar els barcos, i en el moment que carregaven la sal, tota aquesta pedra la deixaven aquí.
I deies que podia haver-hi altres indústries que feien feina en aquest moll, en aquest port.
Sí, hauríem de remuntar-nos el nom etimològic de la Xanga. La Xanga ve d'una paraula italiana, Chianca, i la Chianca era una taula de fusta on es trossejava la tonyina abans de salar-la. Hi ha documents també de tardans del segle XVIII i XVII.
Ja fa molt de temps.
Sí, que parlen de que en aquella zona es preparava la tonyina, es treballava la tonyina de les almadraves que hi havia en els freus. És un peix gran i dona molt de sí, i per poder comerciar amb ell el que es feia era salar-lo, ja des d'època púnica o fenícia. i pensar en aquest nom que ve de les tonines, de la taula aquesta preparada de les tonines, pensam que aquest sector podria haver estat conjuntament un lloc on se preparava la tonina durant les èpoques de pesca i tenien la sal allà mateix, i d'aquí el nom de la Changa, amb la qual tindríem dues indústries paral·leles treballant conjuntament.
La indústria de la sal i aquesta conserva de la tonyina. I ara mateix, tornant a l'actualitat, quines són les feines que estàu fent al llarg d'aquests 3 anys? M'imagino que això va per fases. Ara mateix, en quina fase estàu de feines allà a la Xanga per recuperar tot aquest conjunt monumental, pràcticament, per les dimensions de Zalugues?
Sí, bueno, hi ha que tenir en compte que una part d'aquests 6.000 metres quadrats de plaça s'han menjat per l'edificació d'algunes cases en aquella zona, i també la mà ha menjat un bon bocí. Hem calculat que uns 2.000 metres, no 2.000, no, 800 metres de costa que ha desaparegut. La nostra tasca era, com ja he dit abans, tot estava cobert, però hi havia algun tram que la gent li deia camí romà, perquè estava empedrat, que no era més que un bocí d'aquesta plaça. Vàrem començar a descobrir tot allò fins a la mà, i a la vegada hem vist zones que estaven, que hi havia buits, que havia desaparegut la pedra, sobretot pel tràfic de cotxe durant els darrers anys, i el que hem fet han set tasques de restituir amb còdols els empedrats que estaven més destruïts. A la vegada estan fent una feina de documentació, perquè, com dèiem abans, és un lloc desconegut. La torre ha sortit publicada, s'ha restaurat i no sé què, però en canvi és curiós que cap institució, inclús historiadors que han treballat amb això, no s'haguessin interessat per les restes físiques d'això que tas de documents ha portat.
Idò, Josep Maria López Garí.
Encantat.
Idò, moltíssimes gràcies. El que farem aquests dies, a banda de recordar-lo, serà demanar com evoluciona la feina que va fer a la Xanga pel que fa a la seva divulgació, perquè es conegui també la seva feina. Moltíssimes gràcies, Josep Maria López Garí. No sabíem com retre-li homenatge, però ens ha agradat molt tornar-lo a sentir. Són les 12:45, nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem amb el termòmetre. Fins ara.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
12:46, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com cada dimecres, la nostra companya Ana Nieves García Gálvez ha sortit en el carrer per prendre la temperatura de l'actualitat i, com sempre, mantenir una conversa ben interessant amb una de les protagonistes de l'actualitat.
La
L'Assemblea General de Nacions Unides va declarar l'any 2026 com a any internacional de la dona agricultora, una commemoració que vol visibilitzar i enfortir el paper de les dones en l'agricultura, promovent el seu accés als recursos productius, a la tecnologia, a la capacitació i als mercats, així com la seva participació plena en la presa de decisions. En aquest context, l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa ha reconegut enguany amb el seu Premi 8M a una dona agricultora, na Maria Antònia Ferrer Ribas, destacant la seva tasca al sector agrari d'Eivissa i en reconeixement a la seva trajectòria i dedicació. Naltros hem vingut avui fins a casa seva per conversar amb ella. Molt bon dia, Maria Antònia, i enhorabona per aquest premi.
Molt bon dia a tots i moltes gràcies.
Com vas rebre aquest reconeixement?
La veritat és que molt contenta perquè ja m'oferiren aquest premi i també no només a jo, és que és per totes les dones rurals d'aquí que tenim.
El premi reconeix la teva trajectòria i dedicació al sector agrari. Com va començar aquesta trajectòria?
La veritat és que des de ben petita sempre he estat relacionada amb el món rural, perquè abans eren dels meus pares, i quan vaig decidir que vaig tenir les boixes i havia de decidir si tornar a la feina o no, vaig decidir quedar-me a casa i agafar una altra volta l'explotació agrària.
Perquè tu, la teva primera idea no era dedicar-te a l'agricultura.
No, jo vaig estudiar auxiliar administratiu i vaig estar 6 anys treballant d'auxiliar administratiu. Llavors vaig estar 2 anys que vaig demanar una excedència i llavors, clar, quan o havia de tornar a la feina o havia de quedar a casa o buscar una altra cosa, i vaig decidir, pues, això, quedar-me a casa.
I què et va fer prendre aquesta decisió?
Pues la veritat és la família, perquè o havia de buscar unes persones com a cuidar sense les nenes i la meva sogra, que també ja era d'edat, i era això, per tema familiar, per la conciliació.
Tu mai havies pensat dedicar-te a l'agricultura?
O sigui, com a un oci, sí, perquè quan tenia un ratet sempre hem sembrat, l'explotació com a autoconsum sí que la fèiem servir, però així dedicar-me com a professional no ho tenia plantejat de primeres.
I quan vas començar, quin paper tenia la dona al sector agrari? N'hi havia d'altres dones?
Sí, però eren més poques. Ara la veritat és que són bastantes més i més joves. Jo veig companyes meves de 20 i pico d'anys i han agafat també el ritme de la família i van totes endavant.
Deies que ja tenies la teva pròpia producció a casa per Valtros abans de dedicar-te professionalment. Quins havien estat els teus referents a l'hora de cuidar la terra, de saber com fer tota aquesta feina?
Pues els meus pares, però sobretot l'abuela. L'abuela la que cuidava els animals i també la que deia això es fa així o així. I això són els pares, la família.
I com començares i com ha crescut el teu projecte?
Vaig començar en 3 hectàrees, que són les meues pròpies, i bueno, jo he anat agafant les finques dels veïns i alguns d'això, i ara de 3 hectàrees han passat a 23. Hem fet, en qüestió de 10 anys o això, hem fet un boom.
I quina és la teva producció? Què és el que treballes, que produeixes?
Pues faig horta, per exemple, les patates, llavors horta d'estiu, les pebreres, les tomates, meló, xindri, i llavors també tenim cereals, que el duim a la cooperativa de Sant Eulari, i les bales de farratge també van a la cooperativa.
I dius d'un boom en aquests 10 anys, per què aquest boom, per què aquest creixement?
Pues perquè hem agafat més terreny i hem abarcat més, per això hem pujat també més.
I com ha evolucionat en aquest temps el paper de la dona a l'agricultura aquí a Eivissa?
Bueno, la veritat és que s'ha deixat visibilitzar molt més, perquè, per exemple, el Consell Rector som 2 dones aquí a Sant Eulari i llavors també hi ha altres dones que també estan als altres com les altres cooperatives.
És principi dia.
Bueno, ara mateix en els canvis de normatives que hi ha hagut, també en la realitat que també subministres i tot això, ara en els augments de preus que ens veiem afectats i tot va relacionat aquí.
Això complica molt la feina.
No és que compliqui la feina, sinó és més burocràcia i llavors també els gastos també pugen més. Això també llavors repercutirà en el producte final dels consumidors.
I suposo que a banda d'aquesta part més burocràtica i de tràmits també està la part, suposo, de l'aigua, que és fonamental.
Sí, la veritat és que aquest estiu passat hi ha hagut agricultors que es van quedar sense aigua i van tenir que deixar de treballar. Aquest hivern ha estat un bon any, per almenys en la pluja ens ha ajudat bastant perquè el cereal ara apareix, per ara pinta bé. I la veritat és que penso que hi haurà una bona producció aquest any. Però duim 2 anys que l'any passat es va cuir poc i l'altre no es va cuir res, va ser 0.
I a banda d'aquests reptes més generals, com a dones, les dones també enfrontar uns altres reptes?
Bueno, sí, és a casa, els nens, tot, moltes coses també venen relacionades des d'aquí.
I dins del sector agrari?
dins d'aquest horari també mirant de fer el que possible. Per exemple, jo intento col·laborar en la cooperativa, si hi ha algunes associacions que a vegades també. Intento, si me criden per fer alguna presentació o alguna cosa, també hi vaig. I, bueno, i a voltes també a les escoles he arribat a fer algun, com te diria, algunes reunions amb nens de l'escola, grups, així també n'han fet.
I encara s'han de trencar estereotips del paper de la dona al sector agrari?
Sí, encara n'hi ha alguns, perquè sempre està destacat l'home com que és més fort i té més força i això, i les dones també normalment sempre te donen unes altres tasques, com és el cuidador de la família, més es treballar les coses més manuals, menys esforç. Encara no es veu molt bé la gent que duga un tractor, una dona, o això, queda encara aquest rol així que queda com a raro veure una dona dins un tractor allí, però bueno, poc això anirà trencant a poc a poc.
I això pel que fa a la societat o pel que fa també als companys del sector agrari?
No, jo crec que és més com a societat també, que ho veuen res. Tu li dius que ets agricultor, et dediques i tens una explotació agrària i et diuen un bitxo raro. Però bueno, jo crec que ara ja, jo per exemple, l'àmbit d'així que jo tenc conegut ja estan acostumats, ja els tenc ensenyats.
Et preguntava abans pels teus referents aquí al camp. Tu et veus ara com un referent per altres generacions o per altres dones?
Sí, jo crec que sí. Per exemple, tinc una companya, la Maria, que jo fa uns anys vaig fer un vídeo per Camp Marines, per l'escola agrària de Camp Marines, i un dia em va veure i em diu: ostres, tu ets el meu referent, jo vaig veure un vídeo teu. I ara també es dedica a l'agricultura, ella també.
Suposo que premis com el del 8 de març de l'Associació de Dones Progressistes ajuden a donar visibilitat també, no? Perquè és necessària aquesta visibilitat.
Sí, sempre ha estat un sector que ha quedat, diguem, a baix d'un rango, diguem, un poc endarrere, i li dona una visibilitat a la dona rural, perquè sempre ha quedat més a la baix de la sombra de l'home o del pare, sempre ha quedat més endarrere.
Què t'ha portat a tu durant la teva trajectòria aquest dedicar-te al camp, a la terra?
Que m'ha portat, bueno, una estabilitat econòmica, també fer alguna cosa que m'agrada i dedicar-li temps a la meva família, perquè com que no he de dependre d'un horari i això, puc adaptar el meu horari a el que necessita la meva família.
I recomanes aquesta feina?
Sí, sí, perquè és una feina molt agraïda, es plantar, recollir, això, i una tranquil·litat. La veritat és que jo, des que estic més tranquil·la que no antes, quan es treballava dins una oficina tancada tot el dia. I ara tens una llibertat, sembrar i recollir, ho veus, i és més agraït.
I t'has plantejat en aquests anys en algun moment deixar-ho?
No, per ara no. A més, tinc vist així en futur, tinc idees d'anar fent alguna coseta més.
I creus que hi haurà continuïtat dins la teva família? Deies que ets mare, no sé si les teves filles o fills tenen interès per la terra.
Bueno, per ara no m'han dit que volguessin dedicar-se a això, perquè ara mateix en tinc una que està estudiant a Palma, fa física. I bueno, si ella decideix llavors voler agafar les riendes familiars, ella o la nena o la petita, pues bueno, el meu suport el tindran, tant si volen fer això com si volen fer una altra cosa.
I per tu, la part emocional també de cuidar la teva terra, la terra dels teus pares, què significa?
Bueno, la veritat és que si no ho hagués fet perquè les terres són meues, me'l va deixar la meva família i les tenia jo, se m'hagués complicat molt més dedicar-me a l'agricultura. Això per una part, i llavors, bueno, mira, pensar que és una cosa que m'han deixat i la tenc cuidada, i això també és gratificant.
Edo, Maria Antònia Ferrer Ribas, moltíssimes gràcies.
De res, gràcies a vosaltres. Bueno, dir-vos que moltes gràcies per haver vingut. Si voleu veure el premi que endara, el 8M el vaig deixar a la cooperativa, el vaig donar a la cooperativa, i com que era un premi per totes les dones rurals, qui vulgui venir a visitar-lo o vulgui venir a veure-lo, està a la cooperativa.
Per què? Perquè vas decidir deixar-lo a la cooperativa? No te l'has guardat a casa teva?
No, és que vaig pensar que per tenir-lo tancat a casa dins un armari, li vaig demanar al Consell Rector de la cooperativa si el podia deixar a la cooperativa allí on hi ha diplomes, hi ha fotos antigues i coses així, deixar-lo allí per si algú volia venir a veure-lo o volia echar un vistazo allí, i allí va quedar, està.
Què t'han dit els companys i les companyes del sector?
Ah, ells estan contents. La veritat és que els hi va agradar el premi. I si en veritat es varen veure també recopulsats, perquè sempre és un sector que queda molt endarrere de altres, i quan els hi vaig dir que m'havien dat un premi i el vaig deixar allí, també van estar contents.
I de moltíssimes gràcies, Maria Antònia.
I de moltes gràcies a vosaltres per haver vingut.
L'agenda.
12 i 57. Nieves, mil gràcies per haver recollit aquest testimoni.
De res, un plaer.
És el moment ara de repassar l'agenda cultural del dia, que començàvem a Vila per anar a la inauguració de l'exposició Terra, Aigua, Aire i Foc, homenatge al mestre Terricer Frígoles.
L'exposició forma part de les activitats organitzades amb motiu dels Dies Europeus de l'Artesania 2026. És un homenatge al mestre alfarer Frígoles i gira entorn dels quatre elements com a base del treball ceràmic i de la tradició artesana. La inauguració és a les 7 de la tarda a la nostra sala i la mostra es podrà visitar fins l'11 d'abril en horari de matí i de tarda.
De Vila amb un anem cap a Sant Antoni per veure la pel·lícula Que vienen los perros, d'en Ivan Sánchez i en David Tembleque.
Amb aquest thriller psicològic, rodat a Eivissa tanca la secció oficial de llargmetratges d'Ibicine. La projecció començarà a les 7 de la tarda al Cine Regio i comptarà amb la participació de part de l'equip. Les entrades per assistir estan disponibles a la web d'Ibicine a un preu de 6 euros.
Continuem ara a Sant Josep per assistir a la inauguració de l'exposició La meva Mediterrània, el viatge.
La sala d'exposicions del Centre Cultural Can Jeroni acull aquesta mostra del fotògraf Toni Catany, que forma part de les activitats programades dins de Sant Josep es Foto. La inauguració serà a les 7 de la tarda i l'exposició es podrà visitar fins el dia 3 de maig.
No deixem el municipi de Sant Josep perquè continuem a Sant Jordi per escoltar el contacontes infantil Narradores de la Noche amb Nana Griot.
El contacontes començarà a les 5 i mitja de la tarda a la Biblioteca Vicent Serrall Urbai. Està adreçat a infants a partir de 7 anys i les places per assistir estan limitades a 17 famílies.
De Sant Jordi, anem cap a Santa Eulària per veure la pel·lícula La meitat d'Anna, d'Anna Marta Nieto.
La cinta es projecta a les 7 de la tarda al Teatre Espanya dins del cicle de dones pel cinema. Està recomanada per a majors de 7 anys.
I acabem a Formentera, on destacam la presentació del poemari El camí de Cateua, d'en Neus Costa Mayans.
Sí, serà a les 7 i mitja de la tarda a la Biblioteca Maria Villan Gómez de Sant Francesc.
I don Eves, ho deixem aquí, que passis una bona Pasqua.
Igualment.
Descansa molt, eh?
Fins aviat.
En aquests últims segons no m'allargaré gaire, però felicitem a la cantant escocesa Susan Boyle, que ja veus quin portent de veu que té. Nosaltres ho deixem aquí, ens prenem uns dies de descans i tornarem a les 12 i 4 minuts del pròxim dimarts dia 7 d'abril. Així que aquí ho deixem i us desitgem a totes i a tots una bona Pasqua. Fins al pròxim dimarts.